Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Leaving to find my soul, told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke.
I ara són les 5 i 7 minuts. Mirin que els hi dic de veritat, que ens ho passem bé fent aquest programa, no? Perquè arrenquem a les 3 de la tarda, comencen a desfilar tot un seguit de persones per aquí, no? I ens van explicant les seves històries, les seves coses, no? I per això dic sovint que aquestes 3 hores de ràdio esdevenen pràcticament un passeig per la vida. Per la vida d'avui, per la vida de demà, per aquella cosa que passa per al Parlament de Catalunya en aquests moments, com ens explicava la Judit des d'allà, o també pel passat, no? Aquelles històries que es donen cita tal dia com avui. Per cert, que tal dia com avui hi havia una persona que era protagonista. De fet, va ser el dia 24 de novembre de 2021. Farà 30 anys! 30 anys que va morir Freddie Mercury. És al·lucinant com passa el temps, no? Tente Sánchez, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Com estàs? T'agrada Freddie Mercury?
Sí. I em va agradar molt la pel·lícula, sobretot el paper que va fer el Freddie Mercury de la
ficció,
pel·lícula.
No? Clar,
sí,
clar,
la ficció,
clar.
Que va ser... No el coneixia amb ell com a personatge,
sí.
Però el que vaig veure en la pel·lícula em va dir moltes coses positives del Freddie.
Com passa el temps, eh? 30 anys, eh?
Però jo t'ho juro que m'he quedat de pedra, però jo pensava que també. Creia que no feia tant de temps.
Ja, ja. 30 anys de la mort de Freddie Mercury, un any de la mort de Diego Armando Maradona.
Pues sí.
Vas treballar... Bueno, tu vas tocar...
Sí, jo vaig estar... Sí, després...
Les dues temporades, no? Que va estar
sí.
Maradona al Barça.
Sí, bueno, jo era el capità en aquella època, era el capità de l'equip, que això va ser després del Mundial de 82. Jo estava amb la selecció espanyola i ell estava amb la selecció argentina.
Ah.
I després, bueno, va ser una mica de sorpresa perquè no s'esperava i al final van fitxar el Diego.
Déu-n'hi-do. Devia ser tota una història, no? Viure allà des de dins, no? Perquè Diego Armando Maradona, a més del que feia el camp, la veritat és que la sensació és que era tot un espectacle ell mateix, no?
Sí, el que passa és que jo crec que quan ell va vindre, o sigui, nosaltres ja havíem tingut la fortuna amb un partit d'amistós que es va fer, em sembla que va ser un homenatge al Xavi Reixac, quan va marxar, que ell va vindre amb l'equip argentí que ell jugava. No sé si era el Chacarita Juniors o un equip d'aquells. Llavors, ell era molt jove. Bueno, de fet, quan va vindre al Barça també era jove.
Era jove, sí.
I van tindre la possibilitat de conèixer-lo. No solament futbolísticament, sinó també una mica el seu tarannà i la seva manera d'actuar, no? Dintre d'un terreny de joc. Però la sorpresa millor va ser quan va vindre, perquè no donava la sensació ni molt menys que el que reflejava, d'alguna manera, reflejava d'alguna forma a nivell mundial, no?
Clar.
Que era una persona bastant senzilla, bastant humil, quan va vindre, i sobretot molt, molt company dels seus companys.
Aquesta deu ser una història curiosa, no? Una mica com Leo Messi, és a dir, que són sí. Aquesta gent que arriben amb aquesta aureola d'astres, no? Quan es parla d'algú que és un astre,
uh-huh.
No? I de sobte arriba la persona en qüestió, doncs, que s'aixeca cada matí igual que la resta, que es vesteix exactament igual que la resta i que té una manera de relacionar-se amb la resta, no? O sigui, era un tio maco, era un tio senzill.
Sí, molt, molt, molt. Bueno, de fet, nosaltres... amb la primera època que ell va vindre, bueno, primer que estava en un hotel, després va comprar una casa allà a Pedralbes, i nosaltres fèiem el típico asado argentí.
Oh, que bé, us convidava allà
sí,
a casa.
Sí, sí,
sí,
a casa seva. Sí, sí, sí. Ja, sí. Va estar una època que anaven quasi una vegada al mes, més o menys.
Uh-huh.
No tota la plantilla, perquè bueno, ell el que volia... O sea, no deia tu i tu, no, deia el que vulgui que vingui.
Ja.
Val? Hi havia molta gent que hi anava.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí,
11
sí.
Anys vas estar tu al Barça, no, en total?
Sí, bueno, més 3 amb el juvenil.
Més 3 amb el juvenil, efectivament. Jo parlava del sí. Primer equip, efectivament. Quina records, no, aquell Barça...
Home, són molts anys i, evidentment, bueno, ha hagut de tot. Èpoques bones... èpoques dolentes, o no tan bones, millor diria això. I, bueno, la veritat és que, bueno, una vegada que passa el temps, això, com diu, mai te'l trauran.
Ah, no, clar.
No, i això,
bueno. Però és que deu ser una mica aquella sensació estranya, no?, que els futbolistes, si tu eres un home conegut, no podies anar per al lloc, tothom sabia qui eres tu, no?
Però era diferent. Jo crec que això ha canviat molt.
Sí?
No sé si per fortuna o no. Abans havia una relació més amb la gent. És a dir, per exemple, nosaltres quan anàvem a l'avió, els jugadors estaven al voltant de l'aficionat. Per exemple, quan jugava en competició europea, que anàvem a l'avió, no era com després que es posava el primer equip, es posava a davant de tot, i tot l'altre era que no... O sigui, no
s'hi barrejava la gent,
no?
No
barrejaven. Yeah. Clar, però això ha fet molt de mal.
O sigui, el telèfon, clar.
Sí. I sobretot en el moment que hi ha el tema de les càmeres. Què vol dir? Que, o sigui, que es pot fer fotos. Clar, val? Clar. Que llavors jo crec que, malauradament, molta gent això no entén, que i això, pues, lògicament, ha tret molta llibertat i molta relació que havia amb el soci.
Ja. Caram, durant 11 anys defensar els colors del futbol, del Futbol Club Barcelona és un orgull, que m'imagino, com deies abans, això no t'ho treu ningú, no?
No. Bueno, jo tampoc no mai he anat per al carrer que ha jugat al Barça. Si em coneixen i ja està.
Encara et coneixen?
Avui dia hi ha una sort, que a vegades pues, a lo millor trobes un pare i el pare té un fill li diu, mira, aquest senyor jugava... Clar, avui dia entres al Google, poses el nom i automàticament et surt tot.
Oh, clar.
Val? I això, cosa que abans... Cosa que abans no passava.
Mira, jo tinc aquí Josep Vicent Sánchez Felip. Tinc el Wikipedia. Però clar, surts a tot arreu, tu.
Per això.
Déu-n'hi-do, eh?
No, és la sort que hi ha, que d'alguna manera la joventut, bueno, sí, encara que ell que no l'hagi vist, pues, té la possibilitat d'inclús hasta de veure algun partit.
Ah, fantàstic. I tu veus els partits d'aquell Barça encara, de tant en tant, o no?
No, veig el d'ara.
El d'ara, què et sembla, què et sembla aquest Barça d'ara? Quin
bueno, pati? Hem passat, jo crec que per mi hi ha un factor que és fonamental, que és en 3 anys o en 3 temporades hem deixat marxar sobretot el millor del món i 2 jugadors importants per mi, que tenien gol, tant com el Luis Suárez com el Antoine Griezmann.
Yeah.
Clar, això suposa una temporada normalment entre els 3, 60, 70, 80 gols, cosa que ara tindrem moltes dificultats per guanyar partits.
Tu ets representant de jugadors, ara,
sí.
No? No tens algun que,
no,
que aniria bé, no?
No, bueno, ho vaig deixar durant una època i ara he tornat i tinc, bueno, d'alguna manera gent una mica més jove.
Jo no sé si la persona que ens està escoltant al fil telefònic és culer, no ho sé. Sé que és un senyor molt llest, és un senyor... jo el vaig conèixer fa uns anys i la veritat és que em va impressionar, és a dir, perquè és un home molt potent, molt potent, i no en va arribar a ser cap de gabinet del president del govern. Avui es compleixen, em sembla que són 10 anys, del triomf del Partit Popular de Mariano Rajoy a les eleccions i Josep Lluís Ayllón, va ser el seu cap de gabinet. Senyor Ayllón, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Com està?
Molt bé, molt bé.
10 anys ja, d'aquell dia?
10 anys, sí, 10 anys. 10 anys i 2 dies. Va ser el 20 de novembre, el dia que es van celebrar les eleccions el 2011. I, bueno, sembla que fos ahir, no? Però, bueno, han passat 10 anys. No està malament, no està malament.
Com ho recorda? Quina època, Perquè m'imagino, més enllà de qualsevol consideració, arribar a ser el cap del gabinet del president del govern espanyol és tota una responsabilitat, però alhora també una grandíssima experiència, no?
Home, doncs la veritat és que sí. A mi sempre m'ha agradat molt la política. Vaig començar a les joventuts del Partit Popular a Catalunya i la veritat és que mai m'hagués imaginat doncs, arribar a tindre aquesta posició i la veritat és que bueno, ha estat un orgull en treballar pel teu país, treballar per les teves idees i bueno, el que passa és que bueno, tu ho has dit, va ser una època complicada de la política espanyola, una situació de crisi econòmica i no era el millor moment per arribar a un govern que, com va ser fa 10 anys que tothom recorda doncs, amb certa llunyania, però amb tota la crudesa que van significar aquells dies.
Home, van arribar efectivament en plena crisi econòmica, no?
Exactament.
I després les xifres, diguem que es van esdevenir amables en el sentit en el que es va sortir d'aquell atzucac econòmic i la cosa va tornar amunt, no?
Sí, la veritat és que va costar molt, i va costar molt, i mesures complexes i complicades per part del govern, però bueno, jo recordo, més que fa 10 anys, que evidentment ho recordo perquè és el moment de les eleccions, però sobretot recordo el primer trimestre que vam crear ocupació, és a dir, que ja l'atur començava a frenar-se la pujada de l'atur, i jo recordo que va ser l'estiu del 2014 que es va començar doncs, a donar fruits a aquelles polítiques que havien posat en marxa. I vulguis o no, és quan comences a veure els fruits, no? Suposo que igual que el Tente Sánchez, doncs quan guanyes una lliga o quan guanyes una copa, doncs alguna miqueta la mateixa situació, no? La mateixa sensació de has treballat i al final has aconseguit el que buscaves.
Perquè jo m'imagino, aún el nomenen cap del gabinet del president del govern, no? Primer és una alegria fantàstica, però m'imagino aquell primer instant sol en aquell despatx senyor Illón, que per molt preparat que estigui un, es deu sentir una mica petit davant la responsabilitat, no?
Sí, home, és veritat que tens la sensació de que moltes coses passaran per la teva taula. No? I bueno, jo en aquest cas el que sempre dic és tractar de ser com un és, no? És a dir, de no fer gaires invents a la teva vida i doncs, dedicar-la molta estona, molta feina. Jo recordo que el temps que vaig estar al gabinet, jo no hi havia dia que no passés per Moncloa, pel meu despatx, dissabtes, diumenges, dies festius, o estava en algun viatge amb el president del govern, no? Però vull dir que és una feina que, com podràs imaginar, doncs té moltes aristes, té molts temes, tens que estar molt pendent de l'agenda del president, de l'agenda del país, de coordinar l'activitat dels ministres. Bueno, no està malament, no està malament.
Ja m'imagino, entretingut, no? Arribava cansat a dormir, no?
Sí, una miqueta.
M'imagino. Senyor Illón, i ara? Perquè ara vostè no està en la primera línia política.
No, ni a la primera ni a la segona.
Vol dir? Jo, el de la segona sempre ho dubto una mica més, no? Perquè aquella gent que jo conec que s'ha dedicat a la política, per molt que diguin que ho deixen, en definitiva sempre continuen estant una mica allà, no?
Bueno, a veure, això és un hobby fet professió,
yeah,
no? Durant una etapa de la teva vida. Jo sempre he pensat que la política ha de ser una dedicació temporal. Jo, de fet, he estat més temps del que jo crec que hauria hagués estat a la primera línia, doncs, al Congrés dels Diputats, al govern, etcètera, etcètera. I és veritat que molta gent, quan deixa les responsabilitats, doncs, té la tentació de tornar, té la tentació d'estar pendent de si hi ha alguna petita, petit forat per tornar d'alguna forma. Jo, en el meu cas, no. Jo crec que és una etapa molt bonica, com m'has preguntat fa un moment, i amb un gran orgull, però jo crec que el que és bo en un país és que la gent doncs, tingui una renovació a la política, que la gent faci les coses que hagi de fer en cada moment, i aleshores doncs, els que hem estat, doncs, si ens demanen consell o ens demanen ajuda o ens demanen qualsevol aportació, doncs estarem preparats per fer-ho, però jo crec que no s'ha d'estar sempre a la política. Aquesta és la meva opinió, eh? Jo respecto la gent que ho pensa o que ho mira d'una altra manera, però jo crec que això és important. Que sigui una cosa temporal és bo pel país i bo per la situació personal.
En qualsevol cas, si aquelles primàries que va guanyar Pablo Casado les hagués guanyat Soraya Sáenz de Santamaría, potser s'hagués allargat uns mesos, no?
Doncs segurament sí. Ja li dic que sí, però jo ja tenia pensat que era el moment de deixar la política. Miri, la majoria de gent que deixa la política, en el fons no és del tot cert. La política generalment et deixa tu. I jo creia que en aquell moment estava amb la posició i amb la situació personal de dir, escolta, ja he fet una sèrie de coses i ara ja em toca doncs, que siguin altres, o els toca a altres persones doncs, desenvolupar aquestes responsabilitats.
Vostè no ho ha vist, senyor Illón, però aquí al meu costat tinc, com ha escoltat perfectament, el Tente Sánchez, no?
Uh-huh.
El seguia vostè quan era jugador del Barça?
Sí, jo me'n recordo perfectament. Jo me'n recordo perfectament del Tente Sánchez. Jo soc molt culer. Molt culer. Porto molts anys vivint a Madrid i això és una miqueta més dur que viure a Barcelona, això
sí,
de culer.
Sí.
Però fixa't una cosa, jo, em permets, mai ho he dit públicament, però jo, una de les qüestions, ara que preguntaves per això de deixar la política, jo me'n recordo sempre de la roda de premsa de l'Iniesta, quan va dir que deixava el Barça i que seria l'última temporada que jugaria el Barça. I va dir una cosa que a mi em va fer pensar també per la meva professió, per la meva activitat, i era, a mi el Barça m'ha donat moltes coses i jo ara ja no em sento amb la mateixa força que quan era jove. Aleshores, abans d'arrossegar-me pel camp, és el moment de, doncs, de donar pas a altres companys que puguin estar aquí titular. I en certa forma, aquella, jo me'n recordo perfectament, jo soc molt de l'Iniesta, i me'n recordo d'aquelles paraules i vaig pensar, mira, doncs això també es pot aplicar a la política, no? Arriba un moment en què quan ja ho has donat tot, doncs que vinguin altres a desenvolupar aquesta feina.
Tente, quan estava explicant José Luis Allo en la seva sortida a la política, ha somrigut dient-me sí, a mi també, no?
No és una qüestió... Bueno, primer, bona tarda. Bona tarda.
Sí, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. A veure, no, jo dic que a nosaltres també, no em referia a mi només, sinó que el futbol també arriba un moment, no és que tu vulguis marxar, és que arriba un moment que venen uns altres a darrere,
que més,
són,
no?,
més joves, clar, que són físicament estan millor i que, clar, tu tens que, com diu l'Ian, posar-te una mica de costat i dir, bueno, com el que ha dit l'Iniesta, no? Ja no és una qüestió de que, com és un esport, és una qüestió física, perquè mental més o menys estàs preparada, i que quan més anys tens, millor estàs preparat, però el problema és que no tens el físic per competir a gent més jove, i això arriba un moment que tens que deixar-ho. O sigui, clar, així de clar.
Clar. José Luis Allón, li agraeixo de veritat moltíssim. A veure si un dia que ve a Barcelona es passa per l'estudi i xerrem una estona de política, de la vida, del que sigui, no? De records o de futur. No, però hi ha molt futur per escriure, no? Parla vostè amb Soraya Sáenz de Santa Maria, segur, no?
Sí, home, no, amb Soraya, amb el president Rajoy, amb... Home, al final, això, tornant a la cosa futbolística, que això està molt bé, un govern és un equip, no? I al final, doncs, aquestes... aquel asado que deia el Sánchez amb el
Diego,
amb el Maradona, doncs, home, nosaltres a Sardo no teníem cap argentí al costat, però, bueno, doncs, tractem d'anar a sopar algun dia o a dinar i ens expliquem les nostres històries i les nostres noves vides professionals, no? Cadascú, doncs, ha trobat una feina o un forat amb una activitat en la seva vida i això també, doncs, està molt bé.
Hi ha una cosa que jo vull posar de manifest, no? Perquè, efectivament, mentre que Felipe González o José María Aznar, no?, han estat persones que, quan van sortir els governs, doncs, han continuat tenint un protagonisme i es veu que han volgut seguir tenint aquest protagonisme, tant amb el cas de Rodríguez Zapatero com el cas de Mariano Rajoy, han estat presidents que ho han posat fàcil als seus seguidors, no? Que han fet com un pas al costat i han optat per una vida molt discreta.
Bueno, Zapatero no tant.
Zapatero no tant.
Perquè està més en política.
És diferent, és diferent. Efectivament,
jo crec que Rajoy, de moment, per cert que, bueno, reia molt amb ell. Perquè...
Vostè reia amb Rajoy?
Sí, perquè m'agradava quan...
Els discursos al Congrés.
El discurs, quan tenia que rebatir, diguéssim, un punt, era molt graciós.
És veritat que tenia un sentit de l'humor molt divertit.
Molt, és veritat.
Senyor Illón, que li agraeixo moltíssim que hagi estat avui amb nosaltres. Espero de veritat tenir l'oportunitat que xerrem un dia amb calma. Moltíssimes gràcies.
Fet.
Perfecte.
Gràcies a vostès.
Gràcies.
Adéu.
Adéu, bona tarda. Adéu. José Luis Illón, excap de gabinet de Mariano Rajoy. Era notícia, efectivament, fa dos dies, no? Fa dos dies es complia aquest aniversari. I fa uns quants anys més va ser notícia Joan Carles I perquè era proclamat com a rei. Avui fa, crec que són 40... Em sembla que són 46 anys. Molts anys, realment, no? Va ser el 22 de novembre de 1975 quan es proclamava Joan Carles I com a rei. Jaime Peñafiel, buenas tardes, señor Peñafiel.
Muy buenas tardes a todos, señoras y señores, un placer.
¿Cómo está?
Pues muy bien. Ahí viviendo el aniversario.
Viviendo esos 46 años. Parece que fue ayer, es la frase del día, ¿no?
Pues sí, además para mí ese día, que yo he vivido muchas situaciones a lo largo de mi vida profesional, ese día posiblemente me sucedió lo más importante de toda mi vida. Y es que ese día que don Juan Carlos acababa de coronarle o proclamarle rey y a doña Sofía reina, después de tantos años de espera, de humillaciones, ese día los nuevos soberanos lo pasan a solas con un pobre periodista que se llamaba Jaime Peñafiel, en su despacho del Palacio de la Zarzuela. Yo a veces no me lo creía, pienso que ha sido un sueño, que ha sido una pesadilla, pero fue así.
No hemos ido a llamar a la puerta de Jaime Peñafiel por casualidad. Somos absolutamente conscientes de la mucha importancia que la institución de la monarquía ha tenido en la vida de Jaime Peñafiel y lo muy importante que Jaime Peñafiel ha sido en la vida de la monarquía a lo largo de los últimos años. ¿Qué le parece, señor Peñafiel, cómo están las cosas a día de hoy?
Tenía una gran simpatía y amistad con don Juan Carlos. Pero claro, pero piensa que ese día era un día muy importante. Y cuando a mí me llaman de la Casarzuela, cuando han regresado los reyes de esta ciudad corte, para decirme que me esperan a las 7 de la tarde, yo, ingenuo de mí, pensaba que habría una pequeña recepción, aunque había luto nacional, porque el cadáver de Franco estaba expuesto en el Palacio Real.
Claro.
Entonces yo me dirigí a la Zarzuela y cuando llego a la Zarzuela me encuentro que no hay nada ni nadie, ni las luces, ni corta, nada, nada de nada. Y toco a la puerta de la Zarzuela, como puedo tocar a la puerta de tu casa, me abre el conserje, que era Francisco, el marido de la señora Berenda, los padres de Loli, que era la doncella de la reina.
¿Sí?
Entonces me invita a pasar al despacho de don Juan Carlos, y cuando entro me encuentro a solo don Juan Carlos y doña Sofía. Don Juan Carlos sentado a su mesa, limpiando cámaras fotográficas, y doña Sofía sentada en una cita baja, llorando. Dijo, dije, esto es terrible. Yo pensé, a mí digo, ¿pero dónde estoy? Entonces, yo estaba confundido. Es que no sabía ni siquiera qué estaba pasando. Pero piensa que ese día, durante las 3 horas que yo estuve a solas con los dos, nadie llamó a esa puerta ni sonó el teléfono. Yo a veces les miraba y digo, parece que los han derrocado. ¿Qué ocurría? Pues muy sencillo. La familia real, la familia de los nuevos reyes, estaban con don Juan, el conde de Barcelona, el perdedor ese día, porque su hijo hasta cierto punto le había traicionado.
Claro.
Después la gran derecha española estaba en la cola del Palacio Real para rendir homenaje a Franco. Y la izquierda estaba celebrando. Con lo cual, los nuevos reyes estaban ahí con un periodista llamado Jaime Peñafiel durante 3 horas en las que charlamos de todo. Pero mi sorpresa es que yo veía a la reina llorando. Sí. Y para un día tan importante.
¿Y por qué lloraba la reina, Jaime?
Yo le miraba de reojo hasta que al final le pregunté,
no, no,
¿qué le pasa, señora?
Yeah.
Y me dice, ya rompe a llorar ya, pero bien, es que no han dejado que mi madre estuviese hoy en las Cortes viendo cómo su hija se convertía en reina cuando ella ya no lo era.
Claro.
Ay, madre, pues. Así que fue un día, esos días para no olvidar.
Desde luego, es muy difícil olvidar Jaime Peñafiel un día que ya no es parte de la historia de España, sino de la historia personal. En este caso de Jaime Peñafiel, tal día como hoy, hace 46 años, Jaime Peñafiel estuvo en primer plano viviendo pues uno de los episodios importantes, claramente, de la historia de este país. Señor Peñafiel, un día hablamos con más calma. Le agradezco mucho que haya dedicado este minuto a recordar ese importante asunto con todos nosotros. Muy amable.
Muy bien, un abrazo para todos, señores y señores, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Me encanta que esta cosa, señores y señores, muy buenas tardes. De unido,
Home, ha sigut un personatge.
Tot un personatge, Jaime Peñafiel, no?
Correcte.
Tot un personatge.
Tot no solament per això, sinó també, bueno, els mitjans de comunicació, que sempre ha estat d'una part i d'una altra part, i, bueno...
Et veig molt en forma, no, Tente? Et veig molt en forma de debò, no?
Estic bé. Sí, bueno, ja vaig fer 65 anys.
Molt ben portats, deixa'm que et digui.
Estic mig jubilat.
Però continues fent, jo que diria que continues fent esport, no?
Sí, sí.
Continues fent esport.
Vaig a córrer, vaig a... No al gimnàs, vaig a... Per la meva compte.
Bueno, està molt bé, no?
Sí,
sí. Està molt bé. Sí. I quan mires al futur, què esperes del futur?
Viure, tranquil. A veure, tinc 4 nets, tinc un fill als Estats Units, que per cert avui la meva dona ha marxat perquè...
Tascat de Rodríguez?
Sí, una mica. Però bueno, tinc 2 fills aquí i l'altre el tinc als Estats Units.
Molt bé.
I bueno, bé, estic bé.
Sempre he pensat que, quan ara parlàvem amb José Luis Ayllón, no?, sobre el dia en el que s'apaga el focus de la política, amb el tema dels jugadors de futbol, ha de ser duríssim. És a dir, però esteu acostumats a... Sí,
totalment d'acord.
Mirades.
Sí, però jo crec que això va una mica amb la persona que tu siguis, o de la manera de ser, o... Jo no diria ja una qüestió de cultura, és una qüestió del teu entorn, més o menys, com funciona, no? I jo crec que això és com una feina. Tu arribes un moment que dius, bueno, això s'està acabant i ja s'acabarà un dia, i tu llavors tens que preparar-te per saber que això arribarà un dia que es talla.
Clar,
i tens que fer una altra cosa.
Els futbolistes, això es passa a ser molt joves, encara. El problema sí, és que la vida tens... d'esportista no, és que en 30 anys ja ets
gran. Problema,
gran.
Correcte. I clar. El problema és que jo, per exemple, vaig deixar-ho en 34 per a 35 i jo podia continuar, però vaig arribar un moment que vaig dir prou. Ja. Vale? I el tema és que encara queden molts anys per la teva vida laboral. O sigui que, i no és una qüestió que diguis, bueno, més o menys és una feina que estàs preparat per fer unes altres coses. En aquell moment no hi ha representants.
Tu et vas dedicar a això, no? Va ser el primer jugador que es dedicava a ser representant d'altres jugadors,
sí,
no?
Sí, sí. El legal, o sigui, va ser el primer. I llavors, bueno, pues jo tenia la possibilitat, perquè vaig treure el títol d'entrenador, el que passa és que no es podia, quan estava al Sabadell, no es podia compaginar, diguéssim, tindre una fitxa federativa com a entrenador ni com a jugador, i mentre estiguessis jugant a futbol, no podies treure't a l'últim títol per poder entrenar a primera divisió, val? Que és el tercer, diguéssim, no? I em vas treure allà el CAR, em vas treure el primer i el segon, o sigui, els més joves i fins a amateur no professional, i a l'altre, quan vaig deixar el futbol, llavors em vaig plantejar ser entrenador, però clar, jo, els meus fills també eren una mica... Ja no dic gran, però jo pensava que me'n van oferir per entrar al Barça, a entrenar per a juvenils o infantils i tal. I vaig dir que ho pensaria i al final vaig decidir que no. Que no volia que el meu entorn, en aquest cas el part tema de col·legis, perquè sortissin i llavors estarien en una edat que estarien estudiant a lo millor ja una mica més en sèrio i no volia que bueno, jo marxar sol i que es quedessin aquí. I després que, bueno, que ja. Potser... I ells canviar de ciutat, clar, no volia clar. Això.
Tente, si jo et demano que tanquis els ulls un moment i que vagis a un instant del que va ser la teva carrera com a futbolista del Barça, en quin moment et quedaries?
Amb el debut.
Amb el debut. Sí. Com va ser allò?
Pues mira, va ser un 4 d'abril. Jo havia tingut la possibilitat amb el Weisweiler perquè un dia... havien migcampistes que estaven lesionats, val? I estava l'Asensi lesionat, el Nesken també estava lesionat, o sigui, tenien problemes. I llavors, jo estava al Barça B i em criden, el Weisweiler em crida per anar a Bilbao amb el primer equip. Però només si tenia la possibilitat de jugar perquè resulta que no quedava més remei i llavors tenia que jugar, doncs jugaria. Si no, no jugaria. Per què? Perquè el problema que havia antigament és que si tu jugaves un minut al primer equip no podies tornar al Barça Atlètic, bueno, al Barça B, que és el Barça Atlètic, que se llamava en aquella època, segona divisió. I clar, el que m'interessava per l'edat que jo tenia, que tenia 18 anys, era jugar el màxim possible. Lògic. I llavors era un inconvenient.
Clar.
Quan marxa Weisweiler, perquè el Johan Cruyff va dir que Weisweiler o jo, i el van fotre fora l'entrenador, llavors es fa càrrec de l'equip Laureano Ruiz, que l'havia tingut jo amb els juvenils. I llavors ell vinc un dia d'entrenar amb el Barça B i em diu que marxés cap a casa perquè anava concentrat amb el primer equip allà a Valvidrera, que era quan ens concentraven allà a la muntanya. Perquè el dia següent jugaven contra l'Oviedo un partit de Copa. Perquè l'Asensi estava una mica lesionat i tal, la possibilitat ja era que jo em quedaria al primer equip. Yeah, ¿vale?
Yeah.
I ahir vaig fer el debut. Al 20 minuts del partit, l'Asensi es va retirar i jo
vaig entrar. Sí. Quin moment, aquell saltar al
camp. Sí, és això que dius, clar, però el tema no és arribar, el tema és mantenir.
Oh, ja.
Que això és la dificultat.
Com a tot arreu,
Exacte, això correcte, sí que correcte.
El primer dia
correcte.
És difícil arribar-hi.
No, i que vaig
com
tindre...
Com estàs al terreny de joc, o convenç el teu joc,
no,
o no
i vaig tindre el problema de que Laureano Ruiz va baixar, diguéssim, al Barça Atlètic, va vindre un entrenador holandès, i llavors, què va passar? Que jo marxava a la Olimpiada de Montreal, que em van convocar per a l'Olimpiada de Montreal, i de Montreal marxava a l'Emili, amb la qual no vaig fer pretemporada amb el primer equip, amb la qual cosa, amb l'edat que jo tenia, pensava que tornaria un altre cop al Barça de B, perquè no em coneixia. a l'entrenador.
La veritat és que amb el Tente ens podríem passar aquí fins a, sí, fins al Nadal. No?
Això, amb aquesta edat normalment expliquem batalletes.
No, amb qualsevol edat, ja hi som tots. Escolta, m'ha estat un gust tenir-te avui amb nosaltres.
Igualment,
de veritat, que bé, no?, haver recordat aquell moment d'aquell Barça amb Diego Armando Maradona, però sobretot amb el Tente Sánchez. Un plaer, Tente. Moltes
igualment,
gràcies.
Igualment.
Fem una petita pausa i acabem, com sempre, amb l'Escola de Pares. Tots els dilluns, avui, amb dues convidades que ens ajudaran a escollir bé els regals de cara als nostres nens.